Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim preparadíssims els nostres tertulians i tertulianes, que ja estan a punt, de seguida els saludem. Toni Caules, bon dia.
Bon dia.
Avui t'has canviat de costat i se'm fa estrany.
L'Héctor m'ha agafat el meu.
Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia.
Li has pres el lloc a la dreta, no pot ser això, s'ha quedat sol a la dreta, pobre Héctor.
No, ja em sembla bé.
Ja et sembla bé.
Ja és un bon puesto.
També va bé canviar de lloc per canviar de perspectiva, no? Montse de la Llave, bon dia.
Bon dia. A mi m'encanta estar on estic, al teu cantó.
Sí.
I al mig, sempre estic al mig.
Sí, home, al centre va bé perquè és més fàcil de veure tothom, no? A les puntes és més... Bueno, tot i que aquesta taula és rodona, vull dir que no hi ha problema. Bueno, rodona té una forma...
Hexagonal.
Sí, pentagonal, bueno, no sé, quan no he comptat quants cantons té. Si us sembla, jo vull preguntar-li, quan arriba la Montse li hem fet la pregunta fora de micro, però li fem la pregunta també a micro obert, sí que va estar a Paterna, a València. Explica'ns una mica com va ser aquest viatge, una mica el perquè d'aquest viatge.
Bé, doncs sí.
Com a alcaldessa, i va anar com a alcaldessa, no li pregunto per les seves vacances, no sóc una indiscreta.
No, que va. Bé, doncs dissabte hi havia la recollida dels cossos d'una fossa que hi va haver a Paterna, la 126, i com bé sabeu, fa un any i poc, crec que és, es van trobar unes restes i van veure que era un senyor d'aquí de Vilafant. Aquest senyor és en Rafael Salagrau. Ell, bueno, es van començar des de Paterna, la Maria Navarro ens va demanar en l'Ajuntament d'aquí Vilafant si en sabíem alguna cosa, si podíem descobrir, més que res perquè ella era qui buscava el seu avi, va trobar, no? Doncs,
o sigui, buscant el seu avi va trobar en Rafael, diguéssim.
Ah, exacte. I va dir, ostres, doncs també hi ha darrere una família que està patint igual que jo, no? Que no en sabem res, ni que se suposa que està mort, però no. I es va començar una investigació que finalment es va trobar que té un net a França. Van venir cap aquí, els van cridar i es va fer l'ADN. I ara ja finalment, doncs, quan va sortir el resultat que era posit, que era el seu net, sí. I per tant es va creure convenient, una vegada es podien recollir les restes, no? Que ha sigut el que hem fet aquest dissabte, que hi havia molts familiars, hi havia una vintena de familiars de diferents persones. Nosaltres, com que ell no hi podia anar-hi per problemes familiars, vam decidir acabar aquest cercle, no? És a dir, vam anar allà, vam recollir les restes, ara estan a la funerària Vicenç, dissabte que ve sí que farem un petit homenatge on aquest senyor vivia, que era aquí al carrer del Pont, exacte, i ja està. S'anirà cap a França amb la seva dona, la seva filla, i tancarem doncs un cercle que jo penso que és molt important, no? a nivell de persona, poder, bueno, ell descansar en pau, però a la vegada doncs els seus familiars, de dir, bueno, doncs sigui la història que sigui i hagi passat el que hagi passat. Jo penso que hem d'anar molt més enllà, que no pas
que tothom
abans ho comentàvem, sí, no? Perquè bueno, són uns temes una mica complicats, depèn del punt de mira que tothom s'ho vulgui prendre, però nosaltres hem de pensar que són persones, per tant, aquestes persones necessiten tornar a casa seu, estar amb la seva família, i tu, com a net, en aquest cas, doncs dir, ostres, doncs el meu avi està enterrat al costat de la seva senyora, amb la seva família, i tancar doncs aquest cercle.
Com a mínim saber on tens els teus avantpassats enterrats, no? Vull dir que tenim com la necessitat, no?, com a éssers humans, de saber els nostres avantpassats on són, perquè... per recordar-los, no? Per retre'ls homenatge, no sé, quan a tu et vingui de gust, no? De poder tenir un lloc, no? Per poder dir, mira, el meu avi està aquí, o la meva tia, o el meu pare està aquí. No? Jo... això ho necessitem tots, no? Com a éssers humans.
Jo de fet, el que penso és que no pot haver-hi un futur si no hi ha un passat. Llavors, si aquest passat està allà, que no se sap, no? Queda una mica tot així mal l'aire. Llavors, si tu vas buscant una mica la història, no? I en aquest cas, doncs, els teus abans passats, no? I tens un retrobament també, preguntes que tu et pots fer, no? O que la mare la senyora, diguem, la senyora d'en Rafael, li havia explicat, doncs, al seu fill o al seu net, que potser ha anat passant, doncs ara ell podrà veure i pensar, ostres, el meu avi va estar, ara sí que puc saber, va estar paterna, va haver de marxar de Vilafant, una mica tota la història, no? I que va tancant-la. Jo penso que és molt important això, eh? Com a persona, la veritat és que ens vam fer, bueno, va ser un viatge a les 5 del matí, sortir amb el cotxe, eh? I per anar aquí, però va ser molt emotiu. Inclús hi havia algun fill, vale, un senyor gran,
ostres, que fora que, clar, més directe, no,
era el seu pare, no? I clar, diu, ara sí, no? Ara sí que et puc abraçar, no? Quan amb ell, diu, tenia 5 anys i va desaparèixer d'avui per demà, no? Realment, ja us dic, com a alcaldessa, que en aquell moment, o sigui, jo dissabte vaig anar com a alcaldessa, però sí, com a persona penso que és important. És important, doncs, bueno, totes aquestes fosses que en el seu moment, no?
Es van fer unes coses en aquest país i s'ha de saber, no? S'ha d'explicar també.
I llavors ja hi ha cadascú que pensi com vulgui, si els van matar, si els van fusilar, si van ser crims, si no, això hi ha. Cadascú s'ho mira des del seu punt de vista. N'hi ha que potser sí que van fer el que no havien de fer i altres que no, que s'hi van trobar en aquell moment, els van carregar i fora. Bueno, això ja, jo aquí ja no m'hi poso.
Però clar, que no deixen de ser persones i que no, ningú no es mereix, no? A saber on està morta allà i que no sàpiga ningú on ets, no?
Totalment.
Hagis fet el que hagis fet o quina sigui la teva història abans, no? No sé, miro-te l'Hèctor i l'Antoni, que em van bé quasi amb el cap.
Això no és res més que les conseqüències d'una guerra. Això és allà on porten totes les guerres, no? En situacions d'aquestes. El que, a més, ha agreujat el que ha passat aquí a Espanya i està passant, és que som el tercer país del món que tenim més morts a les cunetes encara. I això sí que és trist. I en aquest, no vull assenyalar ningú, no? Però durant aquest temps han governat les dretes i han governat les esquerres. I ningú ho ha fet. Per tant, jo crec que tenim un estat que és dur, eh? Amb aquestes coses jo crec que s'hauria d'haver posat i no, després de tant d'anys de dir adéu a la dictadura, jo crec que aquí el que havia d'haver fet, una de les primeres coses que havia fet, restituir totes aquestes persones que estan enterrades en aquestes fosses comunes. Eh? Aquí, per exemple, tenim en García Lorca, que el tenim enterrat aquí al costat. Eh? No va poder ni... No ha pogut ser enterrat
a la seva terra, al seu país, eh? Per sí, tant, que cada any li porten terra d'on era ell originari en allà, no?
Sí, sí. Per tant, estem en una situació que no és pas la més escaient, crec jo.
Yo es que creo que uno de los grandes problemas ha sido que se ha intentado utilizar siempre políticamente y eso me ha impedido precisamente avanzar. Muertos hubo en todos los bandos, en las cunetas hay muertos de todos los bandos, y yo opino, como decía Montse, al final todas las personas quieren tener a sus muertos cerca y saber dónde están. Y creo que sí que habría que hacer un esfuerzo precisamente por todas las familias, todas las personas que quieran saber dónde están sus familiares, que sepan que tienen un familiar que desapareció, asesinado, muerto, o lo que le pasara durante la guerra civil o durante la dictadura, pues se les ayuda a encontrarlos. Pero sean del bando que sean y sin politización, porque el gran problema es precisamente eso, que se utiliza como herramienta política y entonces eso impide, desde mi punto de vista, conseguir avanzar, porque al final termina siendo más objeto de debate político que de una realidad para la familia. A mí, si tuviese un fallecido de la guerra civil en una cuneta, no me importaría si hubiese combatido en el bando nacional o en el republicano. Me daría igual, me gustaría saber dónde está y me gustaría tenerlo enterrado en un sitio que para mí fuese digno y no en una fosa común. Y lo que me gustaría sería recuperarlo. Y lo que no me gusta ver, además yo nací ya con la democracia, lo que no me gusta ver es precisamente esa pelea política constantemente de retrets, cuando sí. Dices, oye, llevamos ya 40 años o 40 y pico años de democracia, la guerra civil pasó hace 90 años, la dictadura la hemos dejado atrás, yo creo que ya...
I el comentari de que no s'ha de remoure el passat, perquè jo l'he sentit, a vegades quan treus temes semblants, no hem de remoure el passat. Sí, però clar, hi ha persones que no han pogut tancar el seu passat, com ara comentava la Montse.
Però esclar, siguessin fent nazi com a Alemanya. A veure si a Alemanya hi ha alguna fundació que veneri l'Hitler. N'hi ha cap, està prohibit això. Aquí en tenim una d'en Franco, i cobrant subvencions de l'Estat. Per tant, home, les coses com són, jo crec que la dictadura, tenim una democràcia, però una democràcia, jo veig que és una democràcia molt fràgil.
Es va anunciar la setmana passada que a partir d'ara el govern no donarà ni 5 a la Fundació Franco, eh?
Mira, doncs això canviarà, eh? Això que deia Antoni, doncs canviarà si no li donen més subvenció
pública.
Perquè
no hi haurà més subvencions. Clar, aquesta i suposo que altres, eh? Va
sí, sí,
com
el que passa que també l'Héctor feia esment, no? una hipòtesi, no? Perquè potser no s'ha avançat en aquest tema, no? Perquè s'ha polititzat i evidentment la guerra va ser una qüestió política, no? En el seu moment. I clar, és molt dolorós, jo crec, no? I que per això costa tant d'obrir o de tancar aquests cercles, perquè és dolorós, precisament, no? Perquè hi ha qui, a part de voler tenir el seu mort, el seu familiar, no? De saber on és i de poder-lo tenir a prop dignament, com deia l'Héctor, potser també vol saber què li va passar a aquell familiar, qui el va matar. Llavors, si ja obres aquest meló, això ja és més dolorós.
Però més enllà de si el van matar o el van assassinar o passés el que passés en aquell moment, jo crec que és com... L'important és dir, jo ja tinc, no? La meva família, sé que va ser mort. Pel motiu que fos, vale? Però jo ja el tinc.
Saps les circumstàncies, no? Les circumstàncies de guerra,
sí,
no?
Sí. Jo dissabte, ja ho dic, que eren 20 cosos, no? que s'emportaven d'allà, tots eren de València i de Girona només érem nosaltres. Però el sentiment més, perquè molts eren nets, vale? ja no hi havia els fills, perquè són, clar, parlem de fa molts anys,
sí.
Però més que res era el fet de dir, tanquem ja i ja està, i s'ha acabat.
Que tampoc
no
volíem
estar, no remenem, no? Perquè què em fas ara d'estar pensant si...
Tampoc serveix de res, no?
No, és que amb això que es poses... Tant n'hi ha per una banda com per l'altra.
Totalment,
eh?
Exacte.
Per això.
Per tant, jo estic d'acord amb això.
Clar, lo important és que tu les restes sàpigues, bueno, doncs va ser el meu avi, o va ser el veí, clar. O va ser el que sigui. I és el que deia, no? Tant és que siguis blanc, negre, que taronja, que lila, és igual.
Pensessis com pensessis.
Sí. És igual, és una persona. I potser en aquell moment hi havien de 18 anys, de 19, 20, 20 i pocs anys. I dius, ostres, eren que en aquell moment tenien o començaven a pensar, però no vol dir que d'aquí 5 anys més i que haguessin canviat la manera de pensar, és com nosaltres, no? Fa 20 anys no pensàvem igual que ara. Per tant, ostres...
Sí, eren persones que en un determinat moment tenien uns pensaments,
bueno,
i van trobar-se unes circumstàncies, no?
I també n'hi havia altres, doncs, que estaven, bueno, per mala sort en aquest moment i els van agafar i també se'ls van emportar, perquè no tot era per ideologia política. Vull dir que... Hosti, pensem una mica, obrim la ment i pensem en les persones, i no tanta política i tant de... No, anar a fer mal uns amb els altres. Jo penso que això és
bueno,
primordial per tirar
endavant. S'han
de curar
unes ferides, no? Jo no sé si esteu d'acord que potser encara hi ha unes ferides allà que estan allà latents, i per això també parlar d'aquests temes és tan dolorós, no? Perquè estan allà les ferides i no s'han acabat de cicatritzar mai. Ja sigui pel que diu Antoni, ja sigui perquè potser són massa doloroses i hi ha qui no vol parlar-ne. No? I a vegades potser convé en algun moment de dir, vinga, va, anem a fer net, anem a parlar-ne del que va passar, això que deia la Montse, no? Per dos costats n'hi ha hagut i tothom pensava el que tothom pensava i van haver aquestes circumstàncies i anem a curar aquestes ferides, no? I això crec que no s'ha fet.
Yo creo que desde un punto de vista histórico, tanto la guerra civil como el momento de la República está muy estudiado, ¿eh? O sea, no solamente por historiadores...
pasa que es más reciente, ¿no? Potser.
Españoles y también por extranjeros. O sea, que ha habido mucho...
Sí, sí.
Se ha estudiado mucho, o sea, hay mucha documentación y demás. Yo creo que... Volvemos a la politización, ¿eh? Yo creo que está esa herida, primero, porque evidentemente hay gente que no ha podido cerrar esa parte de su historia familiar,
sí, sí.
Porque tendrá a su abuelo, o a una abuela, o a un familiar todavía que no sabe lo que ha pasado, o dónde están. Y después, porque hay gente interesada en mantener todo eso constantemente abierto y como batalla política. Y creo que es el gran error, ¿eh? Y por eso muchas veces no conseguimos cerrar a nivel social esa página de nuestra historia y decir, bueno, pues mira, esto pasó en España, aquí hubo una guerra civil, que al final es una lucha de los de
germans.
Entre hermanos o con la gente de la misma calle, y después vino una dictadura, con todo lo que supone que haya una dictadura en un país. O sea, falta de libertades,
la represión,
sí. todo lo que sucede. Pero represión en todos los sitios. Sí. Hubo represión en Cataluña y hubo represión en Andalucía y hubo represión
sí, en Aragón.
Es una dictadura. O sea, al final es lo que sucede cuando un tirano pues coge el poder en un país.
Sí, sí. Evidentment, hi ha dictadures, malauradament, encara n'hi ha en el món, claro, no? Que ho sentim, ho veiem a les notícies, i guerres també n'hi ha, no? I no els tenim tan lluny, tampoc, no? Ucraïna, per exemple, la tenim, és potser la més propera. Tenim l'Orient Mitjà també ben calent, no? El tema Israel i Palestina. O sigui, que sembla que com a éssers humans, en general, independentment de quina guerra, que no n'aprenem. No? A mi em dona la... Jo hi ha dies que penso, ostres, no n'aprenem, jo baixo ja d'aquí, perquè què ens passa, no? com a éssers humans, que continuem cometent els mateixos errors?
Perquè tots ens mirem al Malik i no mirem més enllà, no aixequem el cap i pensem que, no sé, tu, Mercè, tens la teva manera de pensar, la teva manera de fer, i jo la meva, vale, però ja està, no hi ha.
Però què passa amb el respecte? Que jo respecti la teva manera de pensar i tu respectis la meva. Per què no hi ha aquest respecte? És la meva pregunta.
Clar, però és que hauria de ser així. Hauria de ser així, no? Ha d'haver-hi un... Podem parlar-ne, cap problema, però sortint d'aquí hem de ser amics, només faltaria. No? I aquí és el que no hi ha. Hi ha gent que es deixa de parlar, doncs... Pues, per aquests temes, o és igual, o per futbol.
Sí.
Vull dir, ja
no cal,
també, no.
Això, sí, dius, que, això sí que és una bajanada.
No?
Vale. És que,
Toni riu, Toni riu.
No,
has dit futbol i has somrigut.
Toni comentava antes el tema de les democràcies dèbiles. És que la democràcia no la podem dar per sentada.
Ja, l'hem de jugar cada dia.
No en Espanya, sinó en general en tot el món. De hecho, el número de països democràtics en els últims anys ha habido... a menos, sí que tuvimos un momento hace...
Y vamos a menos.
Y llavors cal veure la qualitat d'aquestes democràcies.
Claro, claro, hace falta ver la calidad de esas democracias, pero no podemos dar por sentado que un país se va a mantener en democracia toda su vida. ¿Por qué? Porque pues, eso precisamente se puede subvertir en un momento dado por ciertas cosas que pasen en un determinado estado. Por lo tanto, la democracia hay que lucharla. La democracia, evidentemente, respeto a las ideas de los demás en todos los sentidos y en un sentido amplio. Pero también hay unas reglas de juego para que esa democracia perdure y pueda existir en un territorio.
Amb una democràcia perquè perduri perquè continuï siguent-hi, jo crec que hauria de començar pels polítics. Jo penso que els polítics, i en remet amb el que està passant aquí a Espanya, no? Jo entenc que la democràcia és votar a qui tu et vingui de gust. Un cop s'ha constituït tot això, deixem-nos de dir històries de partits i anem a treballar pel país tots plegats. Què està passant ara? No treballen pel país, treballen pel partit.
És el problema
del sistema. I la prioritat dels partits polítics, tal i fa, dreta com esquerra, la prioritat dels partits polítics és que si jo en el meu partit puc esgarrapar doncs una sèrie de vots en l'altre, doncs prioritzo la decisió d'aquesta, de que el partit tiri endavant i es millori amb aquesta història, que pas el bé del país. I això és una vergonya. I això és el que està desencantant cada vegada més a la gent que anem a votar.
Bueno, al hilo de lo que dices, para mí la democracia es también algo más que el voto, ¿eh? O sea, el voto es un momento de la democracia.
El voto es lo principal de la democracia,
¿no? El voto es un momento de la democracia, porque...
Sense voto no hi ha democràcia.
Evidentemente,
clar. Pero sin respeto a las normas y sin respeto a las leyes, tampoco hay democracia. Entonces, es todo un conjunto de instituciones, un conjunto de normas, un conjunto de formas de hacer lo que constituye esa democracia, entre las cuales está evidentemente... el derecho a unas elecciones libres donde la gente vota, pero también tienes que respetar el poder judicial, la separación de poderes. Sin separación de poderes podríamos ir a votar, porque las dictaduras, no te olvides, también se vota y también se presentan partidos diferentes al que termina ganando.
Mira
por
Rússia,
80,
mira Rússia,
por ejemplo.
Això com expliques ara, tot és manipulat. Això com expliques ara, tot és manipulat.
¿Te refieres al voto, por ejemplo, en la...
En una dictadura, ¿eh?
Sí, exacto.
Claro,
sí, sí.
Pero se vota. Por lo tanto, el voto es una parte...
A mi casa... No serveix per res. A mi casa...
No,
evidentemente,
votar una dictadura no sirve para nada. Y a ver quién se atreve a votar distinto.
A mi casa m'explicaven que durant la dictadura hi havia algun referèndum i deia... No queremos que te vayas y queremos que te quedes. No? Que la resposta... Això m'explicaven a casa, no sé si és real o no, o m'ho explicaven així perquè jo ho entengués, no? Però que la resposta de lo que et votessis acaba sent el mateix resultat, no? I, i no cal que mirem aquí, no? Podem anar a Rússia, que és un exemple més, més actual, no? Es presenten diversos partits, el vot obligatori, deia la Montse, i elimines els rivals, vull dir, elimines els rivals no, no jugant, precisament.
No, no, totalment.
Físicament, diguéssim.
Bueno, hay muchos sistemas, se pueden eliminar físicamente, sí. como
a cop de pistola.
Otras veces se les acusa de otro tipo de delitos y terminan en Siberia o terminan vete a saber dónde.
No, i després ja el fer mala reputació de l'altre, també, sí. No? També és una altra manera, no? I que això també és un joc.
O los arruinas porque tienen, a lo mejor son empresarios, y entonces sí que se pueden pagar una campaña y los terminas arruinando porque les expropias las empresas. O...
Coi, no anem tan lluny. Aquí a Catalunya, quan en Mas va convocar les eleccions enmig de tota aquesta ebullició de l'independentisme, ja se'n varen preocupar bé prou de crear bolos i mentides perquè en Mas baixés, perquè les perspectives no era que baixés. I
home, ja a mi no crec, me compares Catalunya con otras cosas. Precisamente Convergencia y Unión terminó con las sedes embargadas por el desfalco, el robo y la corrupción que tenía el propio partido.
No parlava d'això jo ara. No parlava d'això perquè si hem de parlar de corrupció parlem-ne.
Sí. Por mi,
però de Bolos es va dir que en Trias tenia una compte a Suïssa que després va ser fals tot això.
No, s'ha utilitzat en diferents campanyes, no? El calúmnia que alguna cosa queda, no?
Sí.
Seria la frase, no? De dir, estem en campanya o precampanya, que diré que aquest candidat doncs té diners a Suïssa. O sigui, però ja al moment de dir-ho, ja fas mal, no? Encara que després es demostri, perquè t'ha de també demostrar-se.
I després,
exacte.
I després, tots aquests diaris, que són grans titulars, quan la cosa ha revingut i han vist que no era culpable, callen, no diuen res.
Això a nosaltres ens va passar aquí a Vilafant i no fa gaires mesos. O sigui, va sortir una gran notícia per tots els diaris i clar, i quan es va veure que allò realment no tenia ni fonament ni tenia absolutament res, no hi ha hagut un... Ostres,
es que podríamos hablar de cuál es el peso de la prensa en estas democracias.
Però mal ja te'l fan i te marquen per vida,
com és la premsa.
Una notícia, tu quan busques el nom de la persona, aquesta notícia sempre apareix, sempre.
Sí,
per
sí.
Molt que n'hi hagin de,
perquè digitalment... De
no, i la premsa, i el paper de la premsa que estan girats, o sigui, hi ha gent que abans la premsa era premsa, ¿vale? Tant podien acusar amb un com a l'altre. Ja la premsa s'ha tornat. Hi ha certs diaris o certes capçaleres que són de ràdio i televisió, diaris, tot això, perquè és un gran holding, que són favorables amb uns partits i altres favorables amb altres. Hi ha unes guerres de difamació i tot això entre uns grups d'informació i uns altres grups, que això abans no es donava. Què passa? Quan guanyen els meus, les subvencions són més sucoses per als que me donen suport que no pels altres. I, esclar, amb els diners públics, que això és el pitjor, perquè les subvencions als mitjans de comunicació no les fa el partido tal, no, les fan quan estan governant amb els diners públics, afavoreixen a uns diaris o als altres amb diners públics perquè aquells diaris els hi vagin, diguéssim, a favor seu. I això jo crec que és molt greu. I hauria d'haver-hi una llei clara de finançament polític i de subvencions aquí. Per què donar subvencions a un mitjà privat, com un diari privat? Escolta'm, a la fruiteria del costat, quan no li va bé el negoci, aquella pobra gent ha de tancar. I vostè té un diari i com que les coses no li van bé i com que és favorable a la meva vessant política, jo li dono, no 100.000 euros, 3, 4, 5 milions d'euros de subvenció anual.
Clar, el problema també és si la premsa és lliure i si en un moment...
No és lliure.
Si en un moment de que tothom ha de publicar molt ràpid, hem de ser els primers en dir-ho, les exclusives, volem anar tots molt ràpid, a més amb unes plantilles de mitjans de comunicació, i us ho dic i us ho ben asseguro, cada cop més petites, que no pots... dedicar-t'hi tot el temps que doncs, tu voldries a contrastar. No sé, sí, jo rebo una nota de premsa, me la llegeixo un diagonal i la publico, perquè vaig al primer.
Escolta,
aquest és el problema,
si
jo
tu ets una bona periodista, si tu ets una bona periodista, si t'arriba una notícia, la teva obligació
no
primera...
No sempre pots ser un bon periodista,
La teva obligació primera és contrastar la notícia. I això no es fa.
Clar, és aquí
perquè
el problema.
Perquè ja saben que no els interessa contrastar-ho.
Clar, és aquí el problema.
Sí. Yo he visto noticias que a nosotros, por ejemplo, políticamente nos han afectado, y no te estoy hablando del partido a nivel nacional, te estoy hablando del partido, por ejemplo, a nivel de la provincia municipal. De Gerona, que nosotros las hemos visto publicadas y nadie había llamado a nadie, ni al afectado, ni a nadie del partido aquí en Girona, para preguntarle cuál era la versión. Es más, nos lo hemos encontrado publicado y cuando tú llamas al medio a decirle, oye, hemos visto esto publicado, sí. No es cierto. Te dice, bueno, pues ¿cuál es vuestra versión? Y dices tú, no es cuestión de ponerle una versión falsa al lado de una versión verdadera. Y encima publicarla después. El objetivo sería que tú me llamaras a mí para preguntarme cuál es la versión y yo te pudiera documentar cuál es.
He volgut defensar la professió periodística en el sentit que no, no és culpa, jo crec que no és culpa dels periodistes, sinó és culpa una mica de les empreses, no? Perquè
tot
volen és vendre, i una mica del sistema, no? D'aquesta velocitat de que hem de ser els primers, i sobretot suposo que les xarxes tampoc ajuden, no? Perquè ara tothom és periodista.
No, la situació del periodista és delicada, perquè és clar, encara que tu sàpigues que això no és correcte i que no està bé, els que et paguen et diuen, escolta, publico. Si no fas això, et quedes sense feina. I bueno, això...
Sí, però, ostres,
clar,
no.
Hi ha gent que s'ho pensa.
El segon aquest, no, que a vegades és agafar i trucar i contrastar, no? Hauríem d'anar més per aquí. La rapidesa, vale, que tots són diners i el problema és aquest, que tots són diners. Sí. Com més audiències, sigui televisiva, sigui de diaris o sigui de xarxes, és igual. Però això
ho haig de treure
mal,
ja.
Fa mal.
Però és que funciona
d'altra manera. Sí, tant, està clar.
Jo crec que funciona d'altra manera. Reben la notícia, com que és una bomba en contra dels altres, truquen al senyor del partido i diuen, escolta, tinc una bomba que os va a beneficiar i voy a dejar al otro tocado. Acuérdate que el mes que viene la subvenció. Baixis.
Clar, jo baixant-ho més, que potser notícies que no fan tan de mal, o sí, també, depèn de com es miri, clar, tu com a periodista que fas... Baixo't a la trinxera, el que és la informació municipal, sí, no? Que és el que ens toca municipal i comarcal, que són coses molt properes i que tu coneixes els regidors, els alcaldes, el que sigui, a nivell personal, que vull dir que és relativament fàcil. Però te truquen l'informatiu tal, escolta, és que necessito això ja, per ja. A mi m'ha passat, eh?
Sí, sí.
Necessito això per ja, per tal butlletí, perquè ha de sortir ja, perquè jo, a mi a les 4 de la tarda ja no m'interessa. I potser tu no pots contactar amb la persona fins a les 4 de la tarda. Què fas? Si a més, per molts periodistes potser van atar la peça, saps? També, aquí també la precarietat laboral dels periodistes, que tu abans em feies esment, no? També, Toni.
Claro.
Que també bueno, és un tot. No tant els interessos de les empreses com també la situació laboral de cada periodista.
Doncs clar, frenem.
Bueno, és que com
no?
Comenta...
Sí, cal sí, córrer tant.
Potser és el que hauríem de fer.
És que el sistema mediàtico del sur d'Europa, y hablo porque a veces compartimos características comunes con Italia, por ejemplo, con Portugal, es es su falta de independencia, o su falta de independencia en el sentido de que depende mucho de lo que comentabais de las subvenciones, pero eso es también por la baja venta de periódicos que existe en España. O sea, en España la gente no compra periódicos masivamente. Entonces, al final, si tú quieres que tu periódico sea rentable, ¿qué vas a tener que hacer? O publicidad, entonces vas a depender de esas personas que ponen publicidad en tus medios y esas personas también tendrán unas exigencias para poder poner publicidad, sí. O tendrás que depender, pues eso, de la administración pública para que te subvencione o de un partido que te pueda poner dinero o de alguien que pueda poner dinero ahí. Por lo tanto,
pues eso siempre será.
Sí. Pero no es la misma independencia, o sea, esos niveles de independencia no son los mismos en el sur de Europa que en el centro de Europa, que en otros países, por ejemplo, como los anglosajones. O sea, los sistemas mediáticos están configurados de forma diferente y hay más independencia en otros sitios por simplemente por eso, por la cantidad de periódicos que se venden. Aquí cuando se hizo el traspaso de periódico de papel a digital eran todos gratuitos. Entonces eso en otros sitios no sucedía, se tenía que pagar para poder leer prensa. Aquí se ha empezado a implantar no hace muchos años,
sí,
que se pagaba.
Però clar, i si vas a les xarxes socials, que a més és gratuït,
claro.
I te pots informar més o menys igual,
claro.
És que és complicat, perquè també entren molts factors de competència. Però jo, clar, tu com a periodista, jo tenia un professor que ens parlava de periodisme d'investigació i a mi em semblava totalment surrealista. Qui es pot dedicar 2 mesos investigar un tema? No ho sé, de què visc aquests dos mesos, no? Depèn de com ho tinguis muntat. Suposo que si estàs contractat per aquell mitjà, però és que quins periodistes estan contractats per aquell mitjà? No? És que potser el que t'exigeixen és que això s'han de publicar tres al dia i...
La majoria són autònoms, la majoria els paguen per peça, si publiquen la peça t'ho paguen, si no te la publiquen no t'ho paguen.
Y hace poco vimos purgado a Fernando Savater del País, porque no comparte tampoco las cabeceras que tiene últimamente el País. Jolín, que Fernando Savater ha estado en el País desde sus inicios y ha terminado, fuera. Claro.
Clar, és que si tens una notícia, què fas? L'has de donar, no? No sé, et sents amb l'obligació de donar-la.
Sí, però aquest minut de més aquest minut de menys... No, o sigui, igualment jo no la sé, aquesta notícia. No m'ha ve d'un minut.
De saber-la.
No, doncs, ja.
No, però aquí, llavors aquí hi ha el perill que s'anticipi el rival.
Sí, si en Toni la sap, també, jo sé que en Toni també la sap, si no la trec jo primer,
que sí,
la traurà.
Però, clar, això és un exercici col·lectiu.
Sí, clar, potser ens hauríem de pactar-ho tots.
Frenem una mica tots, no cal córrer tant.
Bueno, el tema de los clickbait.
Sí, sí, exacte.
El tema de que el titular no tiene que ver nada con la noticia interna.
M'ha passat. I he picat a vegades, i dius, uala, què és això?
Però també està relacionat amb el tráfico, porque al final si mucha gente hace clic no importa si se ha leído toda la noticia o no se ha leído toda la noticia, importa el tráfico
igual
que genera, porque
diners...
claro, porque tú le estás diciendo a un medio, o sea, a una empresa, oye, yo genero tantas visitas aquí, por lo tanto mi publicidad vale tanto, y si solo genero 5.000 visitas vale tanto, si genero 50.000 pues vale tanto, y si genero 3 millones de visitas.
Però... Clar, aquí també entra que a part dels mitjans convencionals, no? Abans estàs parlant del País, o de les capçaleres, les grans capçaleres, o els grans mitjans de comunicació, però és que ara hi ha micromitjans de comunicació, no? Canals de Twitch, no sé, periodistes reputats a nivell esportiu, poso exemple, Gerard Romero, em sembla que és, ara no sé, és que jo em perdo una mica amb el tema esportiu, que va deixar la seva feina en un mitjà convencional gran per dedicar-se al Twitch. Perquè potser tens el teu...
Sí.
O sigui que, per una banda, tu pots ser molt independent, perquè pots estar a Twitch i pots dir el que vulguis. No tens la pressió editorial. No?
Sí.
Clar, no sé, potser aniria cap aquí, no? Si realment tots volem fer aquesta reflexió de frenar, com dius tu, Montse... Sí. Potser
és una línia que mica en mica s'està imposant, eh?
Lo seu és obrir-se un canal i aquí diré jo la meva. Ara, tu has... Què garanteixes? Si ets un periodista que ja tens un nom, sí. Si es posa una persona que no la coneix ningú, quina credibilitat té?
Si comences a dir coses que no són veritat,
la gent
em faràs via de desaparèixer, eh?
Ojalá, però muchas veces no és així.
A mi em preocupa això.
El sentit de lo que expones és cierto, perquè al final en ese mundo también todas las voces son iguales. Cuando realmente todas las voces no son iguales, no es lo mismo las determinadas voces que ya son autorizadas en el sentido de que sabes que hacen un buen trabajo, de otras voces que pueden aparecer en un determinado momento.
Que aquí no hay garantía,
claro,
ya.
Claro, a mí a veces ahí sí que hay un riesgo, porque el oyente tenemos muchas otras actividades.
Sí.
Estamos en nuestro trabajo, al final también tienes tu familia, y entonces ponerte a averiguar si esa noticia que estás oyendo es cierta o no es cierta y hacer todo el trabajo crítico...
Això ho ha de fer el periodista.
Exacto, exacto. Tú das por hecho que lo que estás escuchando pues se basa en la verdad, pero eso no es así.
No.
Eso no.
I això n'aprens.
Claro.
Això n'aprens, no? Perquè... I ara no té res que veure, però... A mi m'ha passat amb les meves filles, no? De dir, és que el TikTok diu, no? Que aquella crema, que això, que aquella operació... Sí. Que, I tu dius, però no t'ho creguis, que puc dir-ho jo, inventar-me el que sigui, no? I això és el mateix, exactament, no? Però clar, la quantitat de mainada que diu, és que clar, com que surt aquí, és real, perquè si no se suposa que hi ha uns filtres, no? Que ja no ho deixarien
treure. Doncs
pues amb el diari és igual, jo si me llegeixo tot això, una notícia, jo crec que és veritat, o sigui, ja no me plantejo d'entrada que no ho és, no?
Claro.
I això a base d'experiència vas veient...
Mirada crítica, no?
Sí.
Claro.
Que ens fa falta mirada crítica.
Pero solo hace falta ver también los bulos, por ejemplo, estos cuando corren por WhatsApp. Si compartes este mensaje, se donará 2 euros a tal causa.
Sí.
Y siguen corriendo. O sea, a mí cuando me llegan esos...
Això durant la pandèmia vam un màster, amb això, perquè com estàvem tots a casa no teníem res més a fer que enviar missatges. Vull dir que tampoc. Això ens fa falta més mirada crítica. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, agafem aire i de seguida anem a continuar debatent notícies. Va, vinga, fins ara mateix.
Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
descobreix la revolucionària màscara MyMask d'Optipunt Doctor Zaben. Una innovadora eina de llum dissenyada per alleujar els símptomes de l'ull sec, vermelló, picor i visió borrosa causat per factors com l'ús extens de pantalles digitals i altres condicions mèdiques. La llum vermella modulada, MyMask, millora la producció de col·làgen i elastina, una solució única amb un enfocament integral per millorar la salut ocular, proporcionant una resposta eficaç a les necessitats dels nostres ulls en l'era digital. Demana ara cita a Optipunt Doctor Zaben a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres, al 972 50 63 86 i a xarxes socials.
27a trobada gegantera a Vilafant.
T'esperem el diumenge 21 d'abril. Ens trobarem a les 11 a la plaça Rajolers, on plantarem els gegants. A 12:45 començarem la cercavila pels carrers de Vilafant. No et perdis la trobada gegantera de Vilafant. Hi participaran les colles de l'Escala, Cursà, Roses, Castelló d'Empúries, l'Estartit, el Banyà, Llers, Mollet de Peralada, la Canya i la nostra colla, els Rajolers de Vilafant. Vine a gaudir de la cultura popular. Vine a gaudir dels gegants.
Aquest estiu, apunta't a un cos 10. A Perruqueria i Estètica Estras 34 de Figueres, redueix greixos, toxines, prevent la formació de varius i elimina la pell de taronja amb la fresoteràpia d'última generació. Vine a Estras 34, al centre de perruqueria i estètica del carrer Empordà 34 de Figueres. I si dius que has escoltat aquest anunci, t'obsequiarem amb una sessió gratuïta. Amb Estras 34, digues adeu a les cames cansades. Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Tornem a posar aquí la tertúlia al matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Queden preguntes a l'aire, però les farem a micro tancat, sí o no? O es poden fer micro obert, Toni? Te miro que li anaves a preguntar una cosa.
Home,
a la Montse.
No, no jo, agafant el fil que iniciava amb la tertúlia, jo li he preguntat... les restes, qui els va portar cap aquí? Aquesta va ser la meva pregunta i ella,
sí,
no. Ella m'ha contestat.
Sí, estava aquí, perquè aquest dissabte precisament hi haurà un acte aquí a Vilafant, m'ha explicat la primera part, hem de tancar el cercle, no, del que dèiem. Jo ara volia parlar de discoteques.
Està bé.
Sí, no? No,
escolta, que... aquesta discoteca que vas parlar era de la meva època, eh?
Bueno, jo també hi he anat, eh?
Jo crec que sí.
Bé, volíem parlar del xic, parlàvem el divendres de la inauguració d'aquesta reobertura i llegeixo ahir, va sorprendre molt que està precintada, suposo que l'acabaran tornant a obrir perquè els hi faltaven unes coses, no? Que d'emergència, no? Pel que vaig llegir i... abans que parlàvem de contrastar notícies no he trucat per preguntar-ho, però he vist que hi havia diferents fonts i ho dono per val, i Mossos d'Esquadra, Ajuntament de Roses en aquest cas, no? Perquè la discoteca està a Roses i també un altre mitjà de comunicació del municipi, no? Bueno.
Però eren uns permisos, no sé si, ostres...
Una mànega de no sé què vaig llegir que era.
Sí, era algo així, vull dir que no estem dient, perquè ho han modificat tot i jo no hi vaig anar-hi a l'inauguració, però ho han explicat.
La Mercè Munt, la meva companya, ho explicava l'altre dia. I
el generador d'emergència. Es veu que el generador d'emergència no estava connectat i unes mànegues d'incendis que no estaven posades en el lloc que els hi pertocava. Vull dir, són coses d'aquestes...
Clar, són coses que s'arreglaran i ja es podrà tornar a obrir.
S'arreglarà, ja està. Sí. Passa que a vegades la pressa d'obrir i la tardança de poder del general no havia vingut i ells van dir que obrien tal dia i...
Segurament.
Aquestes coses que passen... Però és que, esclar,
queda malament, clar. No?, la notícia de dir... Sí. Acaben d'obrir i ara resulta que el presenten, home.
Clar.
Bueno, que te lo presenten... Es grave.
Sí, sí. Sí.
Claro, porque hay un incumplimiento. O sea, no es una falta leve, porque por faltas leves no,
no, prescinta.
No te prescintan. Te prescintan por faltas graves o muy graves.
Però, clar,
i a partir d'ahí a ver què sucede.
Suposo que si,
bueno,
si era de risc...
normativa.
Clar, el ser de risc, el clar. Motiu... No, no és que diguis, mira, és que no estava connectat l'aire condicionat, potser, no? O sí, jo què sé, sí, una sí, llum, sí. No passa res. Clar, aviam, Déu me'n guarda que passés alguna cosa.
Clar, que són coses que si hi hagués una emergència haurien fet que hi hagués hagut un problema,
sí,
no?
Sí, totalment.
O sigui, d'alguna manera que no, no varen actualitzar la situació a la discoteca en quant a mesures de sortides...
Jo crec que
de
sí, el que passa que no ho tenien del tot acabat, pel sí. Que he llegit o pel que m'ha semblat
reobre... entendre. Ah, no.
Sí, 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 mira, és la notícia, reobre la discoteca Xic de Roses després de 10 anys i la presenten l'endemà. Clar, això és el que quedarà. Vull dir, nosaltres perquè estem aquí, al debat,
bueno,
no?
De
toda, i si ja faltava... Si era...
De totes formes, jo no és por el caso este, però hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas. En una discoteca entra mucha gente... Y son deficiencias sí. Que al final son los que... Cuando no pasa nada, mira.
No. Sí, no, pasa nada. No, totalmente.
Pero después, cuando hay sustos, los accidentes en discotecas, cuidado, que hemos
sí,
tenido
sí, realmente
con incendios, gente que no ha podido salir de las discotecas porque las puertas de emergencia algunas veces estaban cerradas o bloqueadas, y lo que sucede después...
Y que por eso se es tan estricto, supongo, ¿no?
Bueno, tiene que ser estricto. Sí. De todas formas, también te digo, yo he trabajado mucho en la noche, o sea, que trabajé cuando era joven para pagar... trabajé mucho en discoteca porque me tenía que pagar la carrera, y había que trabajar y trabajé y conozco bastante el mundo y conozco gente del sector y hay profesiones como en todos los sitios, de todo. Hay gente que quiere hacer muy bien las cosas y cumple todas las normativas, que son bastante estrictas, y hay gente que muchas veces, pues mira, por prisas, por no sé qué, por no sé cuántos, pues te salta la normativa. Si no, pues a nada, pues no hay que lamentar nada, pero hay veces que suceden
cosas. No, no, y hemos sentido muchos casos.
Claro, sí. Claro.
Aquí Figueres... No sé si algú de vosaltres se'n recorda.
Jo segur que no.
Del Charlie.
Tio, home, i tant.
Jo no. Charlie.
Jo no veus.
Escolta, era un
ell
soterrani.
Ell estava en un altre lloc.
Estava en altre sitio.
Charlie era un soterrani.
Sí.
Allò,
sí.
Era una trampa, allò, eh?
Totalment. Sí,
sí. Avui en dia no...
Clar, que abans les normatives no eren les mateixes d'ara, no? També.
Bueno, jo penso en sitios de los años 80 o a lo mejor principios de los 90 que ahora dices difícilmente lo obtendrían la
licencia. No, clar, sí, però...
Quan marxes d'aquí, d'aquí a Catalunya ja, perquè nosaltres aquí som molt d'usos amb aquestes
amb les
normes.
Mesures.
Però jo me'n recordo, un dia que vaig anar a Madrid, resulta que havia de pujar unes escales que feien res, ni pam i mig, no? I jo deia, i això seria impensable aquí, o no tenir un lavabo que has d'anar a baix, o sigui, baixar escales a punt de pal, això, bueno, a Madrid...
Clar,
aquí,
i una persona amb discapacitat que vagi amb cadira de rodes o tingui mobilitat reduïda, com hi va això?
Ah, pues no hi va.
No, y que después esa mentalidad que existía a lo mejor años atrás, la de abro el local y
sí,
bueno, las normas me las voy llevando como puedo.
Ya no
creo que sea la que defina el sector ahora. Yo creo que el sector ahora es mucho más consciente en todo, tanto en la accesibilidad como en cumplimiento de normas. Eso no significa que no haya determinados casos que sucedan o que haya un determinado empresario que no lo quiera hacer. Pero sí. Yo creo que la gran mayoría intenta hacer cumplir las normas, pero pues, también
sembla,
porque se os obliga.
Pero, claro, pero sembla estrany que encara ara diguis, no? O sigui, que existeixi això. Hi havia, ja t'he dit, hi havia locals o, no sé, ara quan vaig anar a Brussel·les hi havia, bueno, ni t'ho explico.
Sí.
Que allà passava alguna cosa i jo pensava, aquí ens morim
sí.
Tots.
Sí, sí, sí.
Una passada. Escales amunt i avall, sense sortides d'emergències, que va, obries la porta per entrar però tu no sabies quan podies tornar. Amb escales amunt i avall, jo dic, verge santa, dic, això és impensable.
Depèn molt o que es faci això és
la normativa,
de
no?
La pressió administrativa que tinguin.
Sí, clar.
Si tenen inspeccions bastant sovint, ja se'n preocuparan bé prou per continuar tinguent l'empresa oberta i que reuneixi les condicions.
Uh-huh.
Però, és clar, si no hi ha pressió en aquest cas a nivell d'inspeccions, van tirant.
Sí, clar. No, totalment, fins que t'hi trobes. I si, bueno, jo pensava això, i si vas una cadira de rodes, que és impensable...
Sí, 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 sí.
Pues te diran, pues no, senyor.
No, pel que m'ha explicat la Mercè, tornant a la notícia que deia allò, que és tot molt accessible, que s'ha fet moltes obres, que si, jo recordo que hi havia diferents pisos, em va explicar això, no? que hi havia rampes, vull dir que no hi havia tantes escales, que han eliminat escales. És que precisament, del relat que em va explicar ella, em vaig quedar amb això. Per això em va sorprendre llavors veure això, no? Potser jo crec que els hi devien quedar aquests acabats,
bueno, és que, al final
que eren importants
mucho...
i potser...
Bueno, hay mucho dinero en juego también,
diu,
¿eh?
Exacte, el que diu Antoni, les preses per obrir, no? També potser, els compromisos...
En este caso me parece que para la noche de la inauguración iba nebulosa, que me imagino que al final pues,
tienes
unos compromisos unas agendas. Y al final muchas veces pues esta exigencia pues hace que sea que haya personas que pues sean menos sean más laxas a la hora de tomar determinadas decisiones.
Esperem que ho puguin arreglar i que puguin tornar a obrir el més ràpid possible.
Home, ja està, estaria bé, no? Perquè és que és, on surts ara? On vas? On va el jovent d'avui dia? No pot anar enlloc. És que no hi ha lloc.
A nivell d'oferta d'oci nocturn, així discotequera, diguéssim, no?
En Empuriabrava n'hi ha una, no?
Empuriabrava...
Aquella que estava a la platja...
No sé què m'està dient, Antoni. Què m'estàs dient, Antoni?
Hola, què tal? Som Nebulosa i us enviem una salutació.
A tots els oients de Ràdio Vilafant. Una besadeta.
La salutació de Nebulosa. No sé si l'heu sentit o no. Jo crec que porto els auriculars... Si no et poses els auriculars et perds coses com aquestes.
Sí. No, l'he oïda, jo l'he
oïda. Sí, l'has sentit.
Hi ha en Passarel·la, sí, però, que ja no és a la platja.
No, està a tocar la cartera. Sí.
Però no l'obren sempre. No, o sigui, ara faran ara l'estiu, ara,
sí,
ara han començat, crec
que obriran ara.
Tot l'hivern sense ser-hi. Bueno, a la Sonora, que és aquí al costat dels cinemes, però hi ha tant de jovent, perquè no hi ha oferta, i ho diuen, és que és impossible entrar-hi, és impossible anar-hi, llavors molts ja diuen, doncs no hi anem, perquè...
I els pubs d'allà als cinemes, també, que jo algun cop que sortim del cinema he sentit música, el que era abans l'antic Coyote...
Sí, n'hi ha un altre allà...
Bueno, i... són més... Sí, clar, no és tant tipus discoteca, sinó que és un... Bueno, sí, pub, discoteca, sí.
Però vull dir que no hi ha oferta.
Bueno, que no n'hi ha moltes, no? Que diguis, hi ha dos discoteques a cada municipi gran, no?
Jo abans anava això, als Arcs, a Empuriabrava, sí, en tenies uns quants allà,
i després
tenies
Sol,
els pubs, a la plaça del Sol, també.
Bueno, a la plaça del Sol després. Jo vaig començar a Empuriabrava.
Sí, vas començar a Empuriabrava? Jo vaig començar a Empuriabrava perquè jo soc de Castelló d'Empúries.
Empuriabrava, i després anaves això, o al Xic, o hi havia el Bananes.
El Bananes, que ara i... no està pas obert, no?, pel que tinc entès.
No, i aquest també l'han presentat moltes vegades. Però aquest sí que es veu que encara hi ha aquelles escales.
Sí, i abans hi havia el Viva, no?, també.
El Viva, que ara crec que és un
bingo. Era l'antiga Escopes, no?
Sí.
Que sí, que ho ubico bé, sí.
Sí. Sí.
Clar,
sí, sí, sí.
Hi havia potser més oferta, no?
Que passa que la gent ha canviat i abans tu anaves a una discoteca i estaves allà tota la nit.
Sí, ara no.
I jo me recordo la meva època, anaves a les 11 i a les 3 de la matinada, ui, com a molt, cap a casa.
Sí.
I avui en dia la gent... Té una altra mentalitat i la gent jove va d'un pub a l'altre, d'aquí a la discoteca, però no volen anar a la discoteca fins a les 2 de la matinada. A les 4 ja marxen, vull dir que...
Vols dir que el consum d'oci nocturn ha canviat?
Sí, sí, exacte, ha canviat. No és allò d'anar 4 o 5 hores o 6 a una sola discoteca, sinó que és anar pilulant d'un costat a l'altre, amb el que augmentes la inseguretat a la carretera, dels desplaçaments a la nit, d'un costat a l'altre.
Jo, com que sóc una mica més jove que tu, ja anava més tard d'horari.
Home!
Ja era així, però, sí, però estava tot concentrat igualment, no? Perquè eren un al cantó de l'altre, llavors
sí,
tu anaves,
sí,
et quedaves en allà,
sí,
i anaves fent-ho peu.
Tu anaves a Octopussy, per exemple, o a Escopes.
Octopussy és el que estava al costat d'Escopes.
Ja, sí, sí, però et quedaves allà. O sigui,
sí, però Octopussy, per exemple, et posaven un bus i la gent agafava el bus.
No, no, la gent jove treballava molt.
Sí, siguen poniendo buses ahora. Sí, sí. Yo hablaba con unos amigos y me decía que su hija, me parece que bajaban a Gerona, a la zona de Gerona, y había autobuses que le bajaban y...
Clar, és que ara tenen d'anar com més lluny, no? Perquè de discoteques així grans, aquí...
Sí, però no s'estan com nosaltres, que estaves a l'Octopussy o al 600 o al Xic tota la nit, no. Ara volen anar d'aquí. Estan en un pub,
home,
vamos
però,
a ver el ambiente que no
tampoc són barates les entrades a les discoteques, no? Perquè per fer això que dius tu, a mi em surt... Potser jo no tinc edat i no tinc fills amb edat de
deixar... Però no
és una entrada a discoteca, és més això tipus pub,
tipus
que
pub,
ja
no
pagues,
no?
I vas entrant i sortint.
Clar.
Bueno, perquè hi ha diferents músiques, no? Suposo, tipus de...
Tu abans amb l'entrada...
Això és hacia mi època, quan jo salia.
Sí. Jo el que fèiem era anar als pubs una estoneta
i
després
ens anàvem a la
discoteca.
Claro. Bueno, normalment a l'estiu, quan la passarel·la estava on estava... A més a més, passarel·la té la meva edat, que consti. Anàvem als pubs allà en Empuriabrava i després anaves passejant fins a passarel·la, en el cas de l'estiu. I sí que hi havia diferents sales amb diferents músiques.
També, sí, també.
clar, no sé, no sé clar, què busquen els joves o els diferents gustos que tenen ara, o si les discoteques no posen el que ells els agrada i per això necessiten anar d'un a l'altre, no ho sé.
Al final els joves tots busquen el mateix.
Passar-s'ho bé i ja està.
Sí.
Exactament.
Llavors potser...
Sí, és això.
I estar, i trobar-te amb la gent, de viure, sí, i xerrar, i
cada època té les seves modes, clar, però la finalitat
joves
és passar-t'ho bé.
Sí.
Salir per avorrir-se no té mucha finalitat, no la veo jo.
No? Però que jo no sóc jove i m'agradaria, no, també sortir, vull dir, també oferta per gent més gran.
Clar, és això.
Tampoc
és
hi ha, no?
Clar, jo m'he trobat a vegades això, que vas a sopar i després dius, anem a prendre alguna cosa.
Quina franja d'edat vols dir per gent més gran?
La meva.
Et però, consideres gran, tu?
Bueno, mitjana, estic entre mig. Jo estic entre mig.
Estàs en tierra de nadie.
Clar, no, però que és veritat que moltes vegades ho discutim. A vegades també passa que la gent de la meva... Els que estem entre mig,
sí,
també no fem res. O no sortim.
Clar.
I no sé si és perquè no volem i no, o no podem, o perquè no hi ha on anar. No,
bueno, perquè te trobes amb això. Jo depèn on he anat, això que us deia, no? I dius, vinga, sortint d'això, d'un sopar, d'una trobada, és igual, i anem a prendre alguna cosa, i te trobes, doncs ja, les amigues de les meves filles.
Clar.
A les meves filles en allà, o els seus amics, no? I dius, hola, què tal? No? Jo entenc que els primers dies o la primera vegada els veus que s'amaguen, no? La beguda que porten se l'amaguen perquè t'estan mirant com la mare, no? I jo dic, bueno, pues jo també m'amagaré una mica, no?
Encara
perquè
no m'ha passat, com... encara no m'ha passat això a mi.
Clar, però arriba un moment que dius, bueno, pues és que no hi ha més i tant dret tens tu de passar-t'ho bé com jo, no? I jo recordo amb el xic mateix, tornant amb el xic,
sí.
Que jo veia un senyor més gran, no? Un senyor més gran me referia a 30 anys, 40 anys, sí, en aquell moment, sí, jo pensava, on va aquest viejo aquí ballant, no? I clar, jo ara penso... Ara
la vieja sóc jo.
Sóc jo, no? Sí, bueno, encara no hi he anat, no he tastat el xic, però penso anar-hi, a veure, me fa gràcia tornar-lo a veure. Potser
truca'm, que vull venir.
Ah, home, tornar-lo a veure, i tant que sí.
No, a mi no em fa res, anar a un lloc on hi hagi gent més jove, però sí que és veritat que hi ha un punt que et sents una mica...
Sí.
Ai, no sé si estic fora de lloc, no? Perquè potser jo sóc l'única que tinc més de 30 anys i la mitjana és entre 15 i 21, saps?
Mm.
Que no m'importa, no? Però sempre hi ha aquest d'allò, no? I que potser hi hauria, no sé, d'haver-hi més oferta, o perquè hem de tenir... Això potser serien prejudicis a trencar, no?
Sí.
També, no? Que... Per què no ens podem relacionar, no? Persones de 15 o ser amics o ballar junts.
Ma, jo acabo fent-ho, Jo quan me'ls trobo, doncs ens assentem junts moltes vegades i m'encanta a mi.
Sí, veure,
no? Ells ho veuen des d'un punt de vista, jo d'un altre, i segurament hi hagués algú més gran, ho veuria d'un altre, no? Llavors...
Falta això, per tornar al tema iniciat, no? Pel respecte, potser falta més llocs de trobada d'oci nocturn intergeneracional, bueno, no? Per tenir respecte.
També pot ser de tardes, perquè...
El tardeo.
Perquè el cuerpo no aguanta.
Es noten
els anys, no? Ja, fins a les 3 ja és...
En Radio Vilafant vamos a reivindicar el tardeo.
Va, doncs comencem una campanya.
Exacto.
Hashtag tardeo 4ever, forever. Sí, sembla bé, Toni, aproves el hashtag.
A mi em sembla bé.
Perquè el poso en anglès, hi ha gent que me critica perquè he tenir massa anglicismes.
Sí, jo sóc dels que critico aquestes coses.
Tardeo per una X sempre.
Ara.
Millor,
Millor. I tant.
Doncs va, hashtag tardeo per sempre.
I quan siguem molts, feu un partit polític.
No.
Ja hi som.
No ens interessa. Volem tardeo per sempre.
Ja lo mires a estropear tot,
Sí,
ja
sí, no... sí. Toni, no ens ho espatllis, no ens ho espatllis. Nosaltres ho deixem aquí, abans no ho espatllem més. Tornarem ben puntuals demà dimarts, com sempre, amb el suport de gestoria Fernández, al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.